Escolta, Miquel, suposo que amb moltíssimes ganes de tocar davant del públic de casa, no? Davant de recitar, davant d'interpretar del públic de casa, no?
Sí, moltíssimes ganes de fer aquesta obra que, com bé deies, ja vam estrenar a Barcelona i l'hem girat una mica, per tant ja s'ha agafat, ja saps que qualsevol recital musical o qualsevol obra de teatre s'estrena mai és igual que es cap d'un parell de bolos, no? I l'hem pogut fer a diferents llocs i ara la portam aquí, que ja està una miqueta més madura i ja es pot veure, crec jo.
El punt d'inici, la inspiració, té un fet, un esdeveniment que m'ho sona, diríem, familiar, no? En aquest cas, m'ho traslladem a 4 segles enrere, però amb un context de mesures restrictives per mort d'una pandèmia, no?
Sí, ens traslladam a l'any 1630 exactament, en un brot de pesta negra, pesta bubònica que hi va haver a Milà, un de tants brots, perquè la pesta és una cosa que va durar 500 anys a Europa i que va esquilmar pràcticament la meitat de la població.
I
I va
Formentera
haver...
mateix.
Sí, exacte, en parlarem també una mica. I ens traslladam allà per observar que realment han passat 500 anys, però el comportament humà, sobretot dins grans ciutats, segueix sent el mateix, no? Hi ha negacionistes, hi ha qui acusa els metges de fer negoci, d'haver-se inventat, com va passar en aquest brot de pesta, d'haver-se inventat la pesta per fer com a negoci, no? I això és curiós, no?
Ferran Pissarra, sí, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ai, gràcies.
Bones, Ferran.
T'havíem fet una presentació a l'alçada de tu i res, ens hem equivocat de telèfon, però ara ja sí que et tenim aquí. Amb ganes de viatjar a Formentera i de posar en escena doncs, aquesta peça que heu creat a quatre mans amb en Miquel.
Ja ho crec, sí, moltes ganes. Per cert, no serà la primera vegada que vinguem a fer activitat a Formentera i estem molt contents sempre de la resposta del públic, molt, molt càlida, molt atenta i vaja, i estan segurs que s'ho passaran bé i que quedaran molt pensatius després d'assistir a la presentació de mi arma, vaja ser.
Ferran, quina ha sigut la rebuda allà on heu actuat amb aquest text i amb aquesta música?
Jo diria que sobretot la resposta majoritària ha estat de sorpresa, de veure com fets històrics ens poden parlar també i ens poden fer reflexionar sobre fets contemporanis. Això és una cosa que crida molt l'atenció de l'espectacle i que al cap de la fi és una cosa que també parla sobre l'existència humana i que els temps i que el temps passa, però en essència per això ens comportem de manera molt, molt perenne en el curs de la història.
Jo una cosa que em té, diríem, cor pres és que els compositors barrocs seleccionats per a l'obra, com Paolo Cima, Giovanni Fontana, Dario Castello, tots perderen la vida.
Sí. De fet, és que la mortalitat d'aquesta malaltia va ser una cosa exageradíssima. De fet, la gènesi d'aquest espectacle, la llavor, se va sembrar fa més de 10 anys, segurament. Jo aleshores era estudiant de música antiga a Barcelona i me cridava l'atenció que sovint hi havia música que va ser publicada amb posterioritat a la mort de l'autor. I me cridava l'atenció, com és possible que aquest volum de música fos publicat l'any 1635 i és l'únic volum de música publicat per aquest autor, i en canvi sabem que ell va morir 5 anys abans. Quin interès hi havia en publicar música, perquè està clar que l'autor no en rep res d'aquestes publicacions. I veiem que era una cosa repetida. I aleshores, quan demanava sobre això al professor, deia, no, escrivava tal mort de pesta aleshores el meu gasto editorial se'm va veure afectat. Clar, no hi havia nova música, perquè si mor la meitat de població i només un 1% són músics, doncs aleshores aquest 1% dividit entre dos queda un percentatge molt menys. I per tant, com que faltaven noves composicions i tothom havia de continuar menjant, diguem, aleshores el que vàrem fer era agafar manuscrits antics o demanar alumnes de músics prestigiats que transcrivissin el que recordessin de sa música, dels seus professors ja difons, i aleshores així vàrem poder continuar publicant música. I aquest fet a mi me va cridar molta atenció, perquè és molt singular. I això, després me va dur a pensar en què va consistir aquesta epidèmia d'una mortalitat tan alta, i a poc a poc em va descobrint, se li van revelant fets històrics molt, molt singulars.
Jo entenc que si la llavor d'aquesta peça, d'aquesta interpretació, neix fa 10 anys, tu la duies a dins, i no sé si en aquest cas la pandèmia i haver conegut en Miquel Costa en el camí foren els catalitzadors, foren, diríem, els fets, diríem, artífecs finals de dur a terme endavant aquesta peça.
Sí, clar, sens dubte. Vull dir, el fet de ja conèixer-ne alguns detalls fa anys, això queda com a supòs, que queda com enterrat dins l'inconscient. I després, pel camí, com has dit, vaig conèixer Miquel, vaig conèixer el bagatge i les activitats que ha fet en Miquel per Formentera, com a actor, com a programador també, tocant diferents disciplines, i aleshores me va venir de gust proposar-li de fer un espectacle. També, clar, íntimament, jo que faig música històrica, una cosa que queda pendent, una cosa que fa il·lusió fer algú que s'ocupa de repertori antic, és tractar coses del present. I en Miquel, en l'amagatge que té, del món del teatre, i els coneixements que té, i l'experiència que té, noi, era un company que donava, vaja, moltes garanties al manco de treballar còmode i d'assegurar un resultat que al manco ens fa sentir còmodes i treballar contents. I per veritat és que estic molt content, i això deu que en farem més de coses.
Tu, Miquel, en aquest cas, sabíem els últims anys, doncs, l'última dècada, doncs et veiem al capdavant de peces interpretatives, però des del darrere de l'escenari, eh? O sigui, com a dramaturg, com a director. En aquest cas, et poses sota els focus. Ets tu qui xerres, però no només això, sinó que has fet una investigació per a, al final, doncs, escriure aquests textos, no?
Sí, juntament amb en Ferran vàrem recollir aquests fets històrics que varen succeir l'any 1630 a Milà, des de diferents publicacions, articles, etc. Vàrem anar comentant-ho, i després anava escrivint coses, sobretot la figura aquesta és narrador, que és estrictament una narració històrica. Ell em anava comentant, anàvem caminant també una mica si anava bé per allò o si no, i a part d'aquest narrador també després vàrem fer intervenir, que crec que és important també, tres personatges protagonistes d'aquest moment i d'aquest brot de pesta de Milà, no?, que apareixen allí in situ. Entre peça i peça d'aquest recital de música sacra, que al final és això, apareix aquest narrador i apareixen aquests personatges que van ser importants. Per fer un petit spoiler, puc dir que apareix, ara parlàvem de que van acusar un metge d'haver-se inventat la pesta per fer diners, no? I un dels personatges que apareix és el doctor Lodovico Setala, que un dia que anava a visitar els seus malalts el van apedregar i el van fer tancar a casa seu acusant-lo d'això, no? De ser ell l'inventor l'inventor d'aquesta de la pesta, no?
Un precedent, segons els ulls populars, de les farmacèutiques del segle XXI, no? Sí,
exactament, que és això que deia en Ferran, no? Que passen els anys, però els comportaments segueixen sent els mateixos, perquè bàsicament els humans seguim sent els mateixos.
Llegeixo que durant aquest temps, doncs, de desconcert, de fatalisme, de mortandat, les produccions artístiques tingueren un paper molt important com a canal d'expressió de l'angoixa i anhel de pau que sentien els ciutadans. 300 anys abans d'aquest brot, també a Florència tinguérem, doncs, un altre brot de pesta a l'inici, i en aquest cas va ser Boccaccio amb el de Camerocchi, qui va deixar, pel llegat universal per la història, una peça infinita. Mm. Potser les actituds que han tingut han sigut les mateixes, però no sé si el segle XXI quedarà rememorable d'aquesta pandèmia, no?
Això segurament ho sabran d'aquí 400 o 500 anys, no? Si recuperen manuscrits o si recuperen partitures també de músics que durant aquesta epidèmia que han viscut fa poc. No sé, sí que és cert que no sembla estrany que una tragèdia tan gran, també estan parlant d'un moment en què la ciència era incipient, no? Hi havia molt de desconeixement, però és curiós això, no? Hi havia molt de desconeixement abans i ara amb aquest suposadament gran coneixement hem tingut les mateixes actituds, no? I que Speroni artísticament també entenc que ens queda al final, no? Quan veus la mort tan a prop, quan tens por, pues, bueno, intenta salvar-te d'alguna forma, i fer art és una manera com alguna altra de salvar-se, també.
Ferran, escolta, demanaré, Ferran, si pots posar-te el telèfon a sa orella, crec que tens els mans lliures, pot ser?
No, però vaja, vaig alerta perquè a vegades ens faré, jo tinc ses hores molt grosses.
Ara t'escolta'm millor.
I a vegades pitjo un botó a un altre i vaig alerta, miraré de... d'acostar-me al mes.
Ara se te sent beníssim. Vens tu amb la tiorba, també tenim el baixó i tenim el violí. Sant, aquests són els tres instruments, on sonen més?
No, aquestes la formació que sovint hem utilitzat per presentar Miasma, aquesta vegada, però, vendrem amb una formació un pèl més exòtica i sorprenent.
A veure.
Prescindirem del violí i en lloc d'aquest instrument farem sonar una corneta, que és un instrument molt curiós, és un instrument que solia ser de fusta a d'ivori, és això que en castellà li diuen marfil, i tenia, bé, el nom ja ho diu, és corneta, per tant, els primers eren una banya, i té aquesta forma com a torta, de banya de torta.
Ah, sí.
I malgrat ser d'aquests materials, té embocadura similar en els instruments de vent metal d'avui en dia, d'aquest de trompeta, d'aquests que se toquen fent vibrar els dos llavis.
Sí.
I el timbre d'aquest instrument és així com a marcial, com a solemne alhora. I no deixa de ser un instrument de fusta. I això estic segur que és una cosa que sorprendrà a molta gent de solitari. A més, també sentirem flauta de bec, que dona un toc rústic i un toc humorístic també a les peces, i a més d'això sentirem un baixó, que és, diguem, és la mare del fagot, un instrument de son nasal i greu, sentirem la tiorba, aquests són els instruments que sentirem fent.
Molt bé, doncs no deixa de ser una mica inconformista i valent de dir, bé, ja he girat aquesta exposició, anem-li a donar una volta, no? Que si no, mos quedem, diríem, estancats, no? Aquest cop redoblo l'aposta i amb instruments nous, no?
Sí, és un poc així, és un poc també respondre a les circumstàncies d'agenda dels companys, però vaja, nosaltres, el cap i la Sol Negre, és un conjunt que té molts, som molts amics, diguem, i en funció de l'espectacle, en funció del programa que presentem, hi anem uns o hi van uns altres. Mai hem fet un concert tots implicats de Sol Negre, tots plegats, si faríem una orquestra. Sempre som una selecció pensant en com volem que soni, en com és aquell lloc, i sí, molt venia de gust de presentar-me així, amb aquests instruments més exòtics.
Molt bé, jo vull advertir a la gent, vull fer-ho per esperonar a la gent doncs, que vingui demà a la tarda aquí davant, a la Sala de Cultura de Cinema, que a veure, jo vaig anar fa recentment a veure una pel·lícula, hi ha aire condicionat, si està a la mar de bé, no es pateix cap mena de calor, i en fi, que ja estareu bé. A més, ja, se m'ha recordat que són 7 euros l'entrada, però hi ha descompte doncs, per un munt d'excepcions, ja sigui situació d'atur i d'altri, i per tant, doncs, apropeu-vos aquí i veieu doncs, la darrera... Doncs, dic darrere perquè és la darrera, Miquel, però que ja fa un parell d'anys que ja esteu treballant amb Miasma i veurem doncs, un dels nostres creadors doncs, sobre l'escenari. Et fa especial il·lusió fer-la aquí, Miquel?
Sí, sí, i tant. És el que et deia. Després d'un any d'haver-la estrenat, més o menys un any i algun mes, estic content de portar-la aquí a Formentera i ara ens tocarà també moure-la a Eivissa, que per cert encara no l'han portat, però bé, de moment aquí a Formentera, a Sant Francesc.
Quan creueu, Ferran? Quan veniu cap aquí?
Avui vespre començant el viatge, serà un viatge amb vaixell, i res, i demà serà arribar, preparar-nos i endavant, i amb destí, sí, tenim moltes ganes.
Demà arribeu a Eivissa, creueu cap aquí, fer les proves de so, entenc.
No sé,
creus que tindreu un foradet per anar a fer una nedada o no?
Bueno, a nosaltres ens agrada molt el lleure, però la veritat és que som apassionats de la nostra feina i aquest programa ens agrada molt. Sabem que no sabem quan tornarem a tenir una oportunitat de presentar la nostra feina a Formentera i volem que soni bé. És probable que no anirem. És probable que no anirem. Si no, no demà. Pot ser passat demà. Però demà segurament no. Volem que surti bé i volem tenir tot ben preparat.
Molt bé, recordeu, demà a les 8:30, aforament limitat. En fi, jo el que us recomanaria és que compréssiu les entrades perquè l'aforament és limitat, entradesformentera.cat, ja estem tots molt avasats a emprar doncs, aquest web. Són 7 euros, però descompte el 50% per a persones en situació d'atur, autònoms sense activitat, menors de 25 anys, jubilats, persones amb diversitat funcional, famílies monoparentals, famílies nombroses. Per tant, moltíssima gent que és susceptible doncs, de tenir aquest descompte. Són 75 minuts i, a més, té això, que és una obra que explica el que va passar i després hi ha aquests personatges i sobretot sobresurt la música perquè no deixa de ser un recital de música clàssica de fa doncs, quasi 5 segles. Gràcies als dos, Ferran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel, que vagi molt bé demà.
Gràcies,
no sé si vols dir alguna cosa més.
No, ja ho has dit tot, crec.
Doncs res, tornem de seguida amb la tertúlia. Gràcies als dos, molt bon dia.
Fantàstic, adeu.